A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Doncs 5 són els minuts que passa d'un quart d'11 del matí. Xavier Roger, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
El responsable de l'àrea dels parcs de la Diputació, en la qual està inclòs el parc del Garraf, del qual ara parlarem de diverses experiències a fora i experiències aquí. Però enganxem primer la història dels pollets de l'Àliga Perdiguera. Una història amb notícia bona i notícia dolenta. M'explico, fa 2 mesos comentàvem que els pollets d'àliga o les àligues hi havien nidificat, però que no hi havia l'oportunitat de veure-ho en directe perquè no hi havia finançament per poder assumir el cost de tenir les webcams engegades. Una afició que tenia molta gent, doncs, d'anar seguint diàriament l'evolució d'aquests pollets. El que va decidir fer el parc del Garraf en aquell moment és simplement d'anar informant a través del blog i d'anar penjant vídeos de moments que en tenien com a destacats perquè la gent els pogués consultar. Finalment, aquesta situació es va revertir i directament a través de la mateixa Diputació de Barcelona es va decidir engegar igualment aquestes webcams. I fins aquí la bona notícia. Ara ve la dolenta. Ha plogut, i ha plogut força, i aquesta pluja ha provocat que, per manca d'alimentació, 3 dels 4 pollets hagin mort durant aquest procés de nidificació. Això va passar a finals del mes passat, a finals del mes d'abril, i ara només queda viu un dels 4 pollets, el pollet del niu A. De fet, hi ha niu A i niu B, els 2 del niu B i un dels del niu A van morir, i, com dèiem, el pollet del niu A, genèticament més fort i segurament més ben alimentat, va poder sobreviure. I sobre aquest pollet encara es poden veure imatges a través de la webcam del parc del Garraf. Imatges, algunes d'elles molt simpàtiques, amb el pollet esperant que vinguin les àligues, els pares, que li donin l'aliment. Ens comentava ara en Xavier, tot i que és un tema que ell no porta, però que al parc hi ha una certa decepció, perquè per un any que la nidificació ha estat excel·lent, és a dir, que han sortit 4 polls, que dels 4 només un hagi tirat endavant, també és un petit entrebanc, no?
un petit disgust
de cara a tot. En qualsevol cas, com dèiem, ja que ho vam deixar aquí fa 2 mesos, ara es poden consultar aquestes imatges a través de la web del parc del Garraf, que es pot accedir a diva.cat, etc. No, és una adreça molt llarga, per tant entren a la pàgina de la Diputació, van a Parcs Naturals i aleshores al parc del Garraf, i aleshores allà webcam en directe. És la manera més fàcil d'accedir, i allà podran veure aquestes imatges dels pollets, i també podran recuperar alguns dels vídeos dels pollets exercitant ales, donant menjar amb alguna presa, i també d'algun dels moments en què més d'usos, en el que també morien aquests pollets del niu B. En qualsevol cas, tot això està a la web del parc. Tenia molts seguidors l'any passat, entenem que aquest any en deu continuar tenint, tot i que la càmera, per aquests motius, per aquestes qüestions pressupostàries, es va engegar més tard. Però més enllà dels pollets hi ha més coses, hi ha més vida al parc.
Sí. No, només puntualitzar a Joan i a tothom que ens està escoltant. Aquest projecte de seguiment de les àligues va començar ja fa segurament 10 anys o poc més de 10 anys. I és un projecte que, si bé en els seus inicis va començar amb una única finalitat científica de seguiment i conservació d'aquesta espècie tan significativa en l'àmbit del Garraf i en general en la Unió Europea, ràpidament van pensar en la possibilitat també de donar-li una vessant de divulgació i de coneixement del públic en general de les tasques i de la, en general de la vida d'aquesta espècie, no? I aquí el seguiment que es feia amb imatges de la vida, naixement, nutrició, desenvolupament, incidències d'aquestes parelles que hi havia en el, i que existeixen en el parc del Garraf, aquesta vessant de poder no solament registrar les imatges per després de fer un estudi detallat de les incidències del dia a dia d'aquesta espècie, el fet de poder-ho penjar a través d'una webcam que la gent pogués visualitzar en directe des dels seus respectius ordinadors, doncs va ser un fet molt, molt important que va, diguéssim que, sobreposar, afegir aquesta vessant d'interès social i de coneixement de les coses, no? Sempre creiem que les coses podem estimar allò que coneixem, si no ho coneixem és difícil que ho puguem estimar i a partir d'aquí doncs tenir en valor, respectar, etc, etc. Per això aquesta funció social del treball que es fa en el parc sempre ens amoïna molt. Nosaltres segurament veureu, no em llegiu amb ironia això que diré ara, però segurament no fem perfectament absolutament res, però una de les coses que més ens costa fer és saber divulgar, saber expressar, saber explicar allò que fem. Uh-huh. I per això sempre ens amoïna molt fer arribar a les persones doncs, allò que es fa dia a dia en un parc, que no quedi per desconegut o a vegades per mal entès. No? Uh-huh. I aquesta funció d'intentar recuperar, malgrat les dificultats econòmiques, les imatges en directe de la gent sempre era una cosa que ens disgustava. En tot cas, la natura és com és, Joan, com deies tu abans, i l'hem d'acceptar, malgrat que a vegades ens porti disgustos i a vegades ens alegries. Aquest any teníem una edificació fantàstica i meravellosa, segurament més que la pluja que tu comentaves, la baixada de temperatures associada en aquest front va provocar una dificultat de nutrició de la parella en els polls, i bueno, segurament doncs, el que ha quedat viurà molt, molt content perquè
tot ha quedat per ell, això,
la compra de la botiga anirà tota per ell.
Exacte, hereu únic, no? És el que comentaves, de fet molta gent doncs s'ha acostat d'aquesta manera, en aquesta mena de documental en directe. Uh-huh. Per veure doncs aquestes àligues, i de fet doncs teníem coneixement de gent doncs que a vegades ens comentava: "Mira, ja ha nascut el poll, ja..."
De tot el món, eh?
Sí, sí, sí.
Penseu que rebem correus electrònics i per això sabem perfectament que visualitzen aquestes imatges des d'Austràlia, la Xina, Estats Units, Sud-Amèrica, en fi, és...
Per això al final es va fer el cop de cap, no?, també, una miqueta.
Sí, 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 perquè pensàvem que perdre aquesta connexió, aquest interès per una cosa que es fa en aquí, i només en aquí, ens sabia greu perdre aquesta capacitat de connectar amb el món.
Perquè no deuen haver gaires webcams a nius d'àligues perdigueres arreu de...
No, evidentment que hi han altres seguiments que es fan al món mundial.
Evidentment.
Però evidentment que això va ser una experiència pionera que després hem pogut explicar també a col·legues de tot el món, i que penso que és molt interessant.
Tot i que l'interès científic el continua tenint, dir, els investigadors continuen analitzant les imatges, les pautes de comportament d'aquesta espècie...
Per descomptat, que no se'ns entengui que tot això simplement és un aparador d'imatges, sinó que sempre, evidentment, amb l'objectiu essencial i primari de fer un seguiment constant de l'evolució dia a dia d'aquestes parelles que viuen en l'àmbit del parc, que tenen la seva residència al parc del Garraf, aprofitar tot aquest coneixement, aprofitar tota aquesta informació per donar-la a conèixer a qui la vulgui disposar.
A la pleta continua havent-hi la imatge en directe?
Sí, sí. Mentre hi ha el període de nidificació, sí, evidentment un cop el poll ha sortit del niu i se'n va, evidentment les imatges en directe ja no tenen cap sentit, perquè volíem constantment un niu buit i per tant no tindria cap interès. I llavors en aquell moment, a partir d'aquesta època de l'any, que és tota evidentment la tardor, l'hivern, etc., el que es disposen a la pleta és d'imatges gravades i seleccionades que poden ser interessants.
D'acord. Doncs entrem ja en matèria, sortint ja del tema dels nius. Ens comentava en Xavier que a principis d'aquest mes van tornar a Itàlia.
Sí.
I precisament a una localitat que fins fa poc era desconeguda, fins fa un temps era desconeguda, però després va saltar l'actualitat mundial, l'Àquila.
Sí, on fa 4 anys, segurament la majoria de les persones que ens escolten saben o recordaran que va haver-hi un terrible terratrèmol que justament ara fa 4 anys que va afectar en aquesta ciutat, on van morir moltes persones i on vàrem tenir l'oportunitat precisament ara, aquest passat 3-4 de maig, que vam estar allà, de veure els efectes d'aquest terratrèmol en el centre històric de la ciutat, que està absolutament deshabitat. Comentàvem amb una companya, amb un col·lega italià, que per no haver-hi no hi ha ni gats als carrers, la qual cosa és un indicador fantàstic de que allà no hi ha vida.
No queda res.
No queda res. I en fi, tenen pobres una tasca ingent per intentar recuperar no solament el que és l'edifici, l'edificació, sinó sobretot el teixit social, la vida, que s'ha, evidentment, destrotat. Bé, en aquesta ciutat, arrel, i recordareu de l'anterior trobada amb la xarxa de parcs de tot l'estat italià, que precisament vam tenir amb el seu president i amb altres representants aquí, a Vilanova i la Geltrú, a principis de desembre, si no m'equivoco, l'1 de desembre, en el marc de la celebració dels actes del 25è aniversari del Parc del Garraf, vàrem en aquella ocasió acordar renovar i reimpulsar el conveni de col·laboració existent, que data del 2004, per impulsar aquesta col·laboració entre Catalunya, entre en aquest cas els parcs de la xarxa de Barcelona i els parcs dels 350 i escaig parcs de l'estat italià. Ja ens coneixem, ens reconeixem, hem treballat molt junts, hem fet moltes coses junts, però segurament en aquest context ja no nostre local, sinó europeu sobretot, i especialment mediterrani, de dificultats econòmiques, treballar junts, fer recerca junts, buscar finançament junts, estar més a prop que mai, és un interès estratègic per les dues bandes.
Fins i tot aquí, com la crisi ens està afectant amb ells i amb nosaltres, fins i tot això ho compartim, oi?
Com que precisament compartim paisatge, compartim fauna i, per tant, flora, compartim tarannà cultural, maneres de fer, menjar, que és una interpretació a vegades molt característica de la cultura, i compartim dificultats econòmiques, doncs escolta, vam dir, per què no ens ajuntem encara una mica més i serem una mica menys febles o potser una mica més forts davant de les dificultats que tenim.
Crida l'atenció, una xarxa de 300 i pico parcs.
Sí, sí, sí.
I han signat el conveni amb els de la Diputació, que ara mateix deuen ser uns
12.
12.
Sí, la xarxa de parcs nacionals, naturals i reserves de l'estat italià és important. Itàlia segurament és dels països europeus que membres de la Federació Europea de Parcs. Vull recordar aquí, nosaltres també som membres de la Federació Europea, Europarc es diu. Doncs com deia, Itàlia és dels estats que té més nombre i més percentatge respecte a la seva superfície d'espais protegits. Però d'altra banda hem de dir que, malgrat que aquesta relació Barcelona-Itàlia sigui, o pugui semblar aparentment d'entrada una mica desequilibrada, oi? Ells, per nosaltres ja ens és fantàstic, oi? Des del seu punt de vista, com és que ells tenen tant d'interès en mantenir aquesta col·laboració amb els parcs de Barcelona? Doncs perquè, no m'entengueu malament, ho dic amb orgull però no amb prepotència, els parcs de Barcelona en el sector entre cometes mundial dels parcs és vist com un referent, perquè segurament és de les institucions més antigues que a nivell europeu ha gestionat una xarxa de parcs des del punt de vista sistèmic, i per tant té molta experiència en projectes de desenvolupament, en projectes de gestió cultural, en projectes de gestió científica, en projectes per la conservació, ara mateix això que diguem de l'àquila, de l'àguila, perdoneu,
de l'àguila,
he confós l'àquila i l'àliga, doncs són experiències molt pioneres, molt punteres, que segurament a vegades a nivell del carrer doncs no són tan reconegudes, però a nivell del sector professional sí, 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 i per tant ells tenen també molt d'interès en aprendre de les coses que nosaltres estem experimentant des de ja fa alguns anys.
Perquè ells tenen altres institucions que no siguin estatals, que també gestionen parcs, com passa aquí, o...
Sí, també sí? Hi ha... Ah, d'acord. Sí, sí, evidentment, els parcs, les regions, l'Estat participen de la gestió, fins i tot en algun cas entitats privades, entitats ambientalistes, com és el cas de Lega Ambiente, que també forma part de les entitats que signen aquest acord de col·laboració amb Diputació de Barcelona. Els signataris són Federparchi, que és la Federació Italiana de Parcs, Lega Ambiente, que és aquesta entitat ambientalista, i la Fundació Símbola per la Qualitat Italiana. És una fundació privada d'àmbit estatal que ha participat i ha col·laborat molt amb nosaltres en moltíssimes coses i que té per objecte associar i treballar amb empreses, sectors, parcs, per la identificació de la qualitat del territori i del producte i del servei italià, del que ells diuen el Made in Italy. Ells associen molt que la qualitat d'un producte prové, sobretot, de la identificació amb el territori i amb el paisatge. Creuen que una empresa no deslocalitzada, una empresa que creu en el seu territori, en el seu paisatge, en la seva cultura, acaba produint un producte d'alta qualitat. I aquí hi ha des de la Ferrari, que es fa a Maranello, només a Maranello, i no s'exporta a fer a Corea del Sud, fins al Parc Nacional de Cinque Terre. Allò paradigma de la gestió absolutament transversal d'un territori de qualitat. Fins a un petit productor de formatge d'un racó, d'una muntanyeta, que... i totes aquestes empreses treballen conjuntes amb aquesta valorització del seu producte.
En això els italians ens han guanyat,
Sí, sí, he de dir que sí, i en això ens interessa molt treballar amb ells, precisament amb projectes com el Parc a Taula, que nosaltres vàrem en un primer moment fa 11 o 12 anys captar la idea a partir de la intuïció de que teníem aquesta necessitat no coberta de relació amb l'empresa privada del sector alimentació en el territori, i d'altra banda nosaltres potser ho hem pogut portar a la pràctica d'una manera més concreta, és a dir, jo penso que ells són, em perdonareu l'expressió, grans venedors, grans creadors d'idees, i nosaltres potser a vegades més xinutxano anem treballant més amb coses més concretes del dia a dia. Bueno, aquesta relació ja ens va bé, ja anem aprenent algun dels altres, oi?
Perquè el conveni ara s'ha renovat, no? Perquè ja hi havia un conveni.
Sí, hi havia un conveni que datava del 2004, ara el 2013 s'ha renovat el conveni, s'ha ampliat algun àmbit de col·laboració, com és el tema de la gestió de la biomassa, que en el 2004 no existia en els objectius de la col·laboració. I en fi, sobretot de vegades aquestes coses, malgrat que simbòliques, serveixen per reimpulsar, per reactivar energies i ganes de fer coses.
Perquè què comportarà aquest nou conveni?
Concretament, res.
D'acord.
Perquè això és un simbolisme, un acord, una declaració d'acord, és una declaració de voluntat.
D'acord. És a dir, més declaració d'intencions.
Sí, és a dir, tu i jo ens hem tornat a trobar, hem decidit fer un àpat junts per fer-nos una abraçada i dir, escolta, hem de continuar treballant. I això amb què es concreta? De fet, amb res, amb expressar mútuament la voluntat de seguir treballant i renovar. Doncs automàticament, després d'haver signat aquest conveni, al cap de dues hores ens venia a veure el president del Parc Nacional de Cinque Terre per dir-nos, escolta, el tema del Parc Català ens interessa molt, volem vindre a Barcelona a veure com ho feu, perquè volem reimpulsar-ho a casa nostra de la manera que ho esteu fent vosaltres, perquè doncs mira, doncs ja es concretarà segurament amb alguna col·laboració directa. Aquestes coses sorgeixen d'aquesta manera, és a dir, a vegades escenificar la voluntat expressa de treballar i aprofundir el treball activa, reactiva energies per fer coses.
I una curiositat final sobre aquest aspecte, per què veu anar a l'Àquila?
Sí, perquè a l'Àquila celebrava el saló, ells diuen, traduït a casa nostra seria alguna cosa així com la fira, dels productes típics dels parcs italians.
D'acord.
Durant 4 o 5 dies, un saló fantàstic amb demostracions de cuina, temes d'educació ambiental, alimentació, en fi, moltes estants de productes i debats i conferències sobre creació i impuls de marques determinades, relacions amb la Comunitat Econòmica Europea, sobre distribució d'aquests productes de manera específica, moltes coses vinculades sobretot a l'economia que poden generar els parcs. I en aquest àmbit es va decidir doncs, aprofitar aquest àmbit per signar aquest conveni.
D'acord. Doncs bé, ja que hem començat a parlar una miqueta d'aquesta economia que s'està teixeix, ostres, Déu-n'hi-do. No ho diem gaire, aquest verb. Al voltant dels parcs, doncs què més que doncs, teixir-lo a través del Parc a Taula. El Parc a Taula que ha presentat la guia d'enguany i ha presentat també un fulletó que ens ha portat en Xavier, que ens explica què és el Parc a Taula. Doncs bé, diu, el Parc a Taula és un programa de desenvolupament econòmic promogut per la Diputació de Barcelona que pretén destacar mitjançant la gastronomia, la producció artesana, la viticultura de proximitat i de qualitat, els valors naturals, culturals i paisatgístics dels nostres parcs. Quants anys fa que dura el Parc a Taula?
11 anys que es va engegar precisament aquí al Garraf. Uh-huh. Amb una cosa en aquell moment encara molt incipient, molt de primer contacte amb empreses del sector enogastronòmic i que ha anat creixent. En aquest moment hi ha 6 parcs que col·laboren en aquest projecte, que són Garraf, Olèrdola, el Foix, el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Serralada Litoral i Monera Corredor. Estem ara en converses amb el Parc del Montseny i el Parc de Montesquieu per tal de que s'incorporin l'any que ve, 2014, amb la qual ja serien 7 o 8 els parcs que hi treballarien. I sobretot és un espai de trobada entre, en aquest cas, l'administració pública i les empreses privades per treballar junts. Les empreses privades d'un sector prou important com és l'alimentació. A casa nostra estan molt acostumades, ho han fet sempre i ho hauran de seguir fent, de fer, entre cometes, la batalla cadascuna pel seu costat. En un moment determinat vàrem creure que era important acostar-nos-hi, parlar amb cada una d'elles i dir-los, escolta, tenim algun objectiu comú, us podem ajudar d'alguna manera, creiem que val la pena posar el nostre granet de sorra perquè el vostre producte, el vostre servei tingui el màxim de valor afegit si compleix un mínim de condicions, està clar. Perquè és el que volem estirar, la qualitat, la identificació amb el territori, per tal de promoure un espai viu, un espai capaç de, per un costat, generar economia local, per altre costat, capaç de posar en valor aquest producte i aquest servei respecte a l'ús social que es pugui donar, i finalment per treballar per la conservació activa d'aquest territori. L'àliga a la qual abans fèiem referència alimentarà els seus pollets i a si mateixa a partir de tindre un espai obert, no únicament composat de boscos, sinó també d'espais oberts i de camps, on podrà menjar aquelles espècies que formen part de la seva cadena nutricional, i això només és possible si aquells camps estan conreats. Si tot aquest espai acaba, entre cometes, abandonant-se i estigués absolutament cobert de zona forestal, possiblement aquesta àliga tindria molts problemes per alimentar-se. Uh-huh. Per tant, una manera de contribuir a la conservació d'aquesta àliga és ajudar en aquests pagesos, en aquesta gent que encara avui dia aguanten com a, en fi, estoicament, perquè no solament puguin conservar aquesta gestió del paisatge conreat, sinó que fins i tot puguin evolucionar. I la millor manera és de mirar de posar en màxim valor la qualitat, la producció ecològica, el coneixement mutu, és a dir, que les persones valorem aquest producte com un producte d'alta qualitat, però que entre ells també s'acostumin a col·laborar, és a dir, que el restaurant tingui en el seu menú producte del territori, cosa que fa molts anys no passava. Tu anaves a un restaurant, allò, carta de vins, d'aquí del territori, amb prou feines potser un o cap, com deia aquell a l'acudit, no? I trobava en canvi vins segurament excel·lents, jo no vull pas criticar altres vins, altres productes, però no és el meu interès en aquest moment. Trobaves allò Riojas i Riberas de Dueros a Punta Pala, caram, tu, i el vi fantàstic que tens aquí al costat, no el trobes, com pot ser això? Te'n vas a altres territoris, te'n vas a Itàlia, i el primer que trobaràs a la taula, evidentment, és el producte local. gairebé t'hauràs de barallar amb el propietari del restaurant perquè et doni una altra cosa. Molt ben fet. Aquesta mena d'orgull per al país, de vegades l'expressem molt bé en certes coses, fantàstic, i en algunes no tant. I en aquí hem de treballar.
Ha costat de fer creure en els empresaris, en els restauradors, en els agricultors, que creguin en aquest programa?
Sí, sí, sí que ha costat. Sí, sí. Perquè d'entrada, home, la relació amb l'administració pública d'entrada crea o basada en la història no genera molta confiança. Genera una certa desconfiança al principi, què voldran aquests de mi? Quan he de pagar?
Què em venen a demanar?
Però evidentment el treballar junts poc a poc, xinutxano, sobretot amb un referent en el territori com és el parc, que ja ens podíem conèixer o reconèixer per altres qüestions, doncs en mica ha anat generant aquest establiment de confiança mútua. I a partir de Parc a Taula no només és una guia, no només és un llibre de paper o la seva traducció a les xarxes, a internet, de manera digital, no només és això, sinó també és moltes activitats, mercats, projectes, degustacions, presentacions, assistència a fires. Tot això ha anat fent que treballem junts amb el dia a dia i això estableix confiança. I a partir d'ara són les empreses les que venen a dir, escolta, que puc treballar jo, que puc intervenir, que puc participar, que puc entrar. Ja no és nosaltres que anem a picar la porta a explicar allò, el sermó a la muntanya.
Perquè què han d'oferir i què reben a canvi?
Evidentment el que han d'oferir és la seva tasca, és la seva feina diària, és el seu producte, si és un pagès o és el seu servei, si es tracta d'un allotjament o d'un restaurant, amb uns requisits mínims, alguns d'àmbit geogràfic, són empreses que han d'estar ubicades en els municipis dels parcs, no fora. Han d'assumir un compromís, un compromís social, un compromís públic, que s'identifica amb una carta de compromís, i a partir d'aquí nosaltres els hi ofertem la possibilitat de participar en moltes accions, la possibilitat de participar en mercats. Aquest any hem programat 13 mercats Parc a Taula, el proper és a Vilanova i la Geltrú el dia 8 de juny.
El 8 de juny, correcte.
Venim ara de Terrassa, de la Fira Modernista, on nosaltres posem tota la logística del mercat. Ells simplement han de venir amb el producte, vendre i tornar a casa. Els hi oferim formació sectorial de seguretat alimentària, formació específica de coneixements del parc. Aquestes empreses poden venir sempre que vulguin a formacions constants i periòdiques de coneixements del parc i de gestió del parc i de patrimoni del parc, de tal manera que si van superant aquesta formació bàsica de coneixements, nosaltres els certifiquem com a punts d'informació del parc. I a partir d'aquí els adotem d'informació en format de paper i de visualització en les publicacions i edicions que nosaltres fem. És una manera de col·laborar. I tantes altres coses, és a dir, assistència a fires, reunions de treball, degustacions, presentacions com les que fem normalment a Vallgrassa. Estem treballant ara amb el tema dels menús escolars. Un projecte super interessant que estem fent ara és amb la Fundació Banc dels Aliments per recuperar espais agraris no gestionats, no en producció, també com un treball pedagògic amb les escoles de natura del parc, en aquest cas Can Grau, i la producció íntegra que ens pugui donar aquesta posada en producció del parc, ofertar-la, donar-la, entregar-la a la Fundació Banc dels Aliments com a producte fresc molt necessari per ells. Banc dels Aliments té molt de producte en conserva, però té poc producte fresc. I per tant penso que també Parc a Taula ha d'assumir responsabilitat social en aquest àmbit de l'alimentació, lògicament.
Són 187 establiments adherits a tota la xarxa de parcs, no només al Garraf, als parcs de Garraf, Olèrdola, Foix, Sant Llorenç de Munilobac i Serralada Litoral i Montnegre Corredor. Són els parcs que formen part.
Els sis parcs.
14 allotjaments, 57 restaurants, bàsicament, per cada taula. Doncs, majoria de restaurants, 28 cellers, 15 establiments, 12 elaboradors i 61 productors són els que formen part d'aquest per cada taula. De fet, tenim pocs, això és històric, i alguna altra vegada ja li havíem comentat amb en Xavier, tenim pocs sitgetans aquí.
Sí, no n'hi ha gaires, tot i que Sitges té un àmbit de restauració molt important. Evidentment, l'entrada per formar part d'aquest projecte és voluntari. I de la mateixa manera que tenim, en aquest cas, com tu bé deies, restaurants, un intermediari fantàstic, molt ben situat en el món, precisament identificat amb Catalunya. Catalunya en el món són vistos, no cal dir ara, el celler de Can Roc, Ferran Adrià, això ens serveix d'una finestra, d'un aparador fantàstic per parlar de la nostra gastronomia en el món. El restaurador és un intermediari fantàstic perquè ens ajuda molt a fer arribar l'excel·lència d'aquest producte local de qualitat, com a contraposició amb el producte massiu, conreat vés a saber com, que ens prové del món, i que no té cap vinculació amb el territori, no té cap cura, no té cap apreci d'aquest territori, i per això en principi el rebutgem, i que és insostenible, transport, en fi, tantes coses podríem ara parlar d'aquest tema, oi? El restaurant és molt important, i tenim aquí el Capritx amb una estrella Michelin, tenim el Racó de Can Faves amb dues estrelles. També és molt important que en aquest projecte hi participin restaurants de tanta categoria, al costat a vegades de petits restaurants locals allà en un racó de la muntanya, en el mateix àmbit de quan ens reunim a treballar, quan decidim, escolta, què hem de fer, què podem fer, per on podem millorar, on estem fallant, on ens manquen coses, aquestes dues persones l'una de l'altra aprenen també, no només aprèn, entre cometes, el petit respecte a la persona més reconeguda. De vegades he parlat amb algun propietari d'uns d'aquests grans restaurants de dir, escolta, i tu per què tens interès en treballar amb nosaltres si tens la, en fi, tens una projecció fantàstica? I em diu, perquè el missatge que dono al meu client, implicant-me en projectes d'aquesta manera, d'aquest àmbit, em garanteixen la fidelització del meu client. El meu client m'està demanant que jo m'impliqui filosòficament amb la protecció de la natura, i m'esteu oferint una cosa fantàstica, és el que buscava, i sol no ho hagués trobat. Si m'oferiu, jo vinc, està clar. Això ho fa el gran restaurador, té molt clar. El petit, que segurament ho ha fet tota la vida, segurament el podem ajudar a dibuixar aquesta filosofia. I per tant, els dos són interessants, els dos són importants.
Doncs el Parc a Taula, que com ens ha portat en Xavier el tríptic amb tota la informació, però que també ha editat la guia, una guia que també és consultable a través de la pàgina web en el PDF, una guia on apareixen tot el llistat de tots els elaboradors, no només del Garraf, sinó de tots els parcs els que hem esmentat abans, i fins i tot ens ha cridat molt l'atenció un calendari de collit, perquè sàpiguen, perquè clar, òbviament, doncs, la col verda o d'hivern no es pot demanar a l'agost. I per tant, doncs, aquí, perquè tinguin ben clar quan hi ha cadascun dels...
Alguns productes bandera, alguns productes singulars.
Entre ells, atenció, vi de Malvasia de Sitges, oi? El mes de setembre, que és quan es barema. Òbviament. Doncs tota aquesta informació és la que poden... també hi ha espigalls, És la que poden trobar en aquest fulletó, en l'edició del 2013 del Parc a Taula. Ens falten ben bé 5-7 minuts per acabar, però no volíem acabar sense un altre dels esdeveniments importants que hi haurà en els propers dies al parc. El 26 de maig s'inaugura, ens comentava en Xavier, una exposició molt important a Vallgrassa.
Sí. A Vallgrassa... És un centre d'art contemporani. També és un projecte que va néixer el 2001, ara farà 12 anys. Hem intentat durant tots aquests anys posar a disposició de les persones l'art com a vehicle d'expressió de la natura. Vàrem creure i seguim pensant que l'art és un mecanisme, és un llenguatge molt universal que no ha de ser traduït, que no és segurament molt conceptual, és sobretot emocional, i que per tant és més fàcil que qualsevol persona pugui captar la bellesa de la natura. Ens interessava molt aquest projecte i hem treballat molt profundament. Aquest 26 de maig, aquest proper diumenge, no aquest que ve, sinó el següent 26 de maig, tenim la inauguració d'una mostra realment que ens dona molta alegria. L'escultor basc Agustín Ibarrola presentarà obra Vallgrassa, de la mateixa manera també que ho farà el fotògraf Enric de Santos, un fotògraf molt, molt conegut i molt reconegut en el món de la fotografia. Ibarrola és un home ja d'una edat important.
És de l'any 30.
Sí.
És de l'any 30, el senyor Ibarrola, per tant...
83 anys.
83, farà el 18 d'agost, 82.
82 anys. Estem parlant d'una persona coneguda a nivell mundial amb la seva pintura i escultura, ha fet coses fantàstiques com el bosc d'Oma. Un home que, a més, va estar empresonat pel franquisme per defensar les seves idees de llibertat, un home que ha estat amenaçat per ETA per seguir defensant les seves idees de llibertat. Un home que ja no assisteix, malgrat que segueix treballant en el seu caserío al País Basc, ja no ve a inauguracions en cap lloc del món. Uh-huh. I vindrà a Vallgrassa, la qual cosa, en fi, és un gest d'amistat i d'afecte per part d'ella enorme.
Anava a dir, Déu-n'hi-do.
Sí, vindrà personalment, ens ho ha garantit. Vindrà l'Enric de Santos, que és un home que en aquesta exposició que ens presenta a Vallgrassa ha intentat fer un joc divertit, i és explicar amb la fotografia com Gaudí es va inspirar en la natura. I per tant ell no ha fotografiat Gaudí, ha fotografiat a la natura que li fa pensar en Gaudí. És una cosa, és un joc molt, molt interessant, molt maco. Vallgrassa és això, és com l'home a través dels seus inputs culturals està interrelacionat amb la natura. Això ens porta a discursos molt interessants i molt macos. En aquests moments, precisament, Vallgrassa està treballant amb escoles de l'Alguer. Ara mateix estan fent un treball molt maco arrel d'aquesta relació que hem tingut amb Itàlia, especialment amb la ciutat de l'Alguer i amb l'obra cultural a l'Alguer. Doncs han estat convidats per anar a treballar amb les escoles algareses, precisament amb aquesta relació de parc i cultura com a interrelació a través de l'expressió artística.
Per tant, Ibarrola portarà obra també?
Ibarrola portarà obra i serà presentada el proper diumenge. Us convido a tots a que vingueu. Diumenge 26 de maig,
correcte.
A les 12 del migdia.
Sí, d'aquí dos diumenges. D'aquí dos diumenges, no el proper.
I a part de l'obra de l'Ibarrola, i a part de l'obra fotogràfica de l'Enric de Santos, podrem degustar una obra, una tercera obra, que és el vi del celler de Can Sadurní, de Begues, uns fantàstics vins i caves del Parc a Taula, perquè cada vegada que inaugurem una obra, una exposició nova d'obra nova a Vallgrassa, que ho sols passar cada dos o tres mesos, també presentem un vi com una obra d'art.
D'acord. És a dir que hi haurà aquesta opció i sobretot, doncs, a veure, qui vulgui veure doncs, el senyor Ibarrola, que és un vell venerable,
I tant, i tant. I a més una persona adorable. Em dono fe, és una persona adorable. Si em permeteu l'expressió, és l'avi adorable que tots tenim en element, no?
Doncs Agustín Ibarrola presentarà amb el fotògraf
Enric de Santos.
Enric de Santos, aquesta obra, per una banda Ibarrola, el senyor que va, doncs com ens comentava abans, en Xavier va pintar el bosc d'Oma, entre d'altres, o els cups de Llanes,
evidentment,
del port de Llanes, que també són el que queda més a la memòria de l'obra d'aquest genial escultor basc, per una banda, i per una altra banda, doncs aquestes fotografies de la natura que inspira Gaudí.
Exacte.
Que ens ha explicat també en Xavier. Això serà a Vallgrassa el proper 26 de maig. Hem parlat del Parc a Taula i hem parlat també d'aquest conveni, d'aquesta renovació de la relació que el parc del Garraf ha mantingut o manté des de fa una pila d'anys i que continuarà mantenint, o la intenció de continuar-la mantenint, amb els parcs italians, en aquesta signatura del conveni, com dèiem, a la ciutat devastada d'Àquila el passat 3 de maig. I mentre continuen en marxa la càmera amb el pollet supervivent, oi?
Endavant.
Que sobrevisqui, que es faci gran, que voli, i que doncs en el futur tingui més pollets que també els puguem veure tots. Xavier Roget, responsable de l'àrea occidental dels parcs de la Diputació, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, com sempre.
I doncs d'aquí un parell de mesos continuarem amb més temes del Parc del Garraf.
Encantat.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.